Les entrevistes de la Filmoteca.
Doncs avui ens trobem amb la Joana Raja, que forma part del Departament de Programació, i bueno, el que volíem era doncs, celebrar aquest comiat, no, d'una persona que ha estat aquí vinculada a la Filmoteca des de fa molts anys. Explica'ns una mica primer de tot com vas anar a petar a la Filmoteca, quants anys fa d'això, i una mica en què ha consistit o en què ha anat evolucionant una mica la teva feina.
Bé, doncs, a veure, efectivament, bueno, primer de tot, sí, avui és el dia del meu comiat perquè em jubilo, faig 65 anys, i d'aquests 65, doncs, m'he passat pràcticament 30 aquí a la Filmoteca. Els complirien si m'hagués arribat fins a l'abril, perquè jo vaig entrar a l'abril de 1994. Prèviament, jo portava 20 anys treballant en una altra empresa que no tenia res a veure, però sí que portava 10 anys fent coses a la ràdio, una ràdio local del poble, de Ripollet, on encara estic fent coses de cinema i després també de teatre. Llavors, un dia, per tant, vull dir, el cine sempre m'ha interessat moltíssim, ja des de petita, i un dia va aparèixer un anunci petitet de quatre línies a La Vanguardia, que un departament oficial buscava una persona amb coneixements de cinema, i així, bueno, jo, hi havia un apartat de correus, jo vaig enviar el currículum, em van trucar al cap d'un temps, em van fer una entrevista i al cap de, sense més prova, una entrevista, havia una pila de persones, això sí, 7 o 8 persones a la taula, molt impressionant, i al cap d'unes setmanes em van dir que la feina era meva. Llavors vaig enterar-me de que en aquella època l'equip de programació de la Filmoteca era només de 3 persones i una d'aquestes persones havia decidit plegar de forma, com qui diu, una mica súbita, i per això van tenir que fer una convocatòria d'aquesta manera una mica estranya, no? Després, quan jo ja vaig entrar, aquesta persona evidentment va plegar, per tant vam continuar sent 3 persones a l'equip de programació. Hi havia altres àrees, administració i així, però vull dir, el que era la programació, que llavors el responsable era en Ramon Font, i la qüestió és que després la meva plaça doncs, va sortir convocada com un concurs oficial d'oposició. Jo soc laboral, no soc funcionària, i al cap de 3 anys ja havia aconseguit ser fixa a la plaça amb tots els ets i tots els uts. Amb aquest, diguéssim, període inicial, com t'he dit que érem 3 persones a la programació, la meva feina, que jo vaig entrar, era per preparar el programa de la Filmoteca. Vol dir escriure els textos de les caselles, així era un programa que llavors era setmanal, per tant era una programació que estava feta per al Ramon Font, i s'havien de fer unes correccions, ell seleccionava uns textos, se traduïen, proves d'impremta i això. I l'altra persona que treballava era la persona que, diguéssim, buscava les pel·lícules o les contractava. O així. Què va passar? Que jo vaig entrar, com t'he dit, a finals d'abril de 1994 i al juliol d'aquell any aquesta tercera persona va començar vacances i ja no va tornar. I llavors em vaig trobar que ens vam quedar 2 persones soles, el Ramon i jo, per ocupar-nos de tot. Llavors jo vaig començar també a ocupar-me del que és la cerca de pel·lícules, la contractació, que això ja m'ha acompanyat tota la vida. Llavors, bueno, eren uns temps una mica fumuts, en el sentit de que, a més, treballàvem amb una màquina d'escriure, un fax, un telèfon i una fotocopiadora. Vull dir, no teníem les coses d'ara, l'internet i tot això. Jo havia de buscar a vegades informacions a través dels anuaris de la biblioteca, que estava molt ben sortida i així. Per tant, bueno, van ser uns temps, diguéssim, una mica acalaparadors de feina, perquè era molta feina. A més, llavors també, per exemple, la Filmoteca, a part de la programació, que com t'he dit, era setmanal, encara que els cicles podien continuar al llarg de diverses setmanes. Pues, per exemple, s'ocupaven també, se feien cicles per comarques, que això també implicava una feina concreta. Se feia, per exemple, s'anunciaven aquests cicles per comarques i s'havien de fer uns anuncis que implicaven una sèrie de tasques, que també les feia jo. Això s'havia de comunicar a la gent, als mitjans, i així, sobretot si tenies un convidat que vinguessin, això, el que ara fa el company de comunicació, el Jordi Martín, també ho feia jo. O sigui, perquè, clar, el Ramon ja tenia prou feines així, i el Ramon el que no va parar de fer és de demanar, sisplau, reforços, i aquests primers reforços va arribar l'any 99. O sigui, que ens vam passar 5 anys així i després, i per sort, doncs, al llarg dels anys, la Filmoteca ha anat tot. Això va començar així al carrer Diputació, que és on jo vaig començar, on estaven llavors la biblioteca i així. Després ens vam traslladar aquí a darrere del centre de Santa Mònica i després ja vam venir cap aquí. En aquesta època la sala estava allà a l'Aquitània, i llavors, bueno, tenien que fer també bastants viatges entre les oficines i l'Aquitània, però ara és més còmode perquè baixes i aquí quan tens un convidat o algo és tot més còmode. Però bueno, i evidentment, doncs, en aquests últims anys, doncs, per sort, la Filmoteca, doncs, ha evolucionat ampliant de seccions, per exemple, el de les comarques, es continuen fent, però són convenis que es fan amb diferents poblacions, el Cineclub aquí, el Cinema Trifó de Girona, i ells fan la seva programació i la Filmoteca col·labora, doncs, dient aquella programació de Filmoteca i pagant o ajudant a localitzar la pel·lícula si és necessari. Però vull dir que aquestes són unes feines que ja no es fan. Però, per exemple, s'han ampliat les àrees amb àrees educatives i moltes més coses. Vull dir, i jo, en un moment determinat, em van donar a escollir si volia seguir fent les correccions dels programes o la cerca de pel·lícules, que implica també la cerca dels drets, i jo vaig decidir quedar-me amb el tema de la cerca de pel·lícules i la cerca dels drets. I a més, el programa també va canviar de forma.
De quin any estem parlant, aleshores, quan tu vas haver de triar?
A veure, això va ser una mica quan va venir aquí la Filmoteca, perquè com que va canviar totalment el programa, o sigui, el programa va canviar de format totalment. Llavors, sí, doncs ja farà més de 10 anys.
I explica'ns una mica, en el moment en què ja fas aquesta tria, que en principi diem-ne que vas canviar, perquè primer se t'havia contractat per fer l'altra, però a poc a poc, accidentalment, vas començar també a cercar les pel·lícules. Explica'ns exactament en què consisteix el tema de... Quan parlem de la recerca de pel·lícules, que moltes vegades no coneixem, no, el que és les intríngulis de totes aquestes coses.
Doncs mira, és un àmbit que pot ser molt agraït i molt desagraït, perquè pots tenir moltes sorpreses agradables, és a dir, que trobes les coses i a vegades no trobes les coses. A veure, aquí hi ha una previsió de programació que la pot fer. Jo a vegades he col·laborat amb la programació, he fet suggerències, moltes vegades s'han acceptat, no sempre, però vull dir, jo no sóc la responsable de programació, sempre ha hagut altres persones, però vull dir que llavors a mi m'arriben una sèrie de títols i s'han de buscar. Llavors tens els títols que s'estrenen a nivell comercial a Espanya, que per sort, amb els últims anys cada vegada hi ha més cinema d'autor, també hi ha moltes empreses que a vegades també han portat títols clàssics, així. Després, evidentment, tenim tots els arxius que col·laboren amb la FIAF, que són membres de la FIAF, perquè la FIAF, que és la Federació Internacional d'Arxiu de Films, doncs hi ha un conveni de col·laboració entre filmoteques, ens hem d'ajudar. Per tant, tu, si busques una pel·lícula anglesa i no la trobes així fàcilment, doncs el més normal és que et contactis amb el British Film Institute i li diguis: teniu aquesta pel·lícula? I potser no la tenen, o sí, o te donen una pista d'on te pot estar. I ara també, gràcies a internet, he de dir que en els últims anys l'internet ajuda molt, perquè a vegades poses un títol d'una pel·lícula que jo no conec, per exemple, que a mi jo no he vist mai, una pel·lícula, jo que sé, de qualsevol nacional, però que no he vist, i poses a internet i potser resulta que te surt, primer, a IMDb, que és una base de dades molt bona, allà ja trobes, per exemple, les productores. Fins i tot ara tenim ja accés als contactes de productores i distribuïdores, que això s'havia de pagar i jo no he tingut això. O sigui, això ho han tingut des de fa pocs mesos les meves companyes, que ara se posaran dues noies fent la mateixa feina. Llavors, amb aquests datos, per exemple, si tu entres a la IMDb i te posa aquesta pel·lícula, jo què sé, és d'Universal, doncs bueno, ja tens una base, contactes a Universal, i si Universal de Madrid no la té, que és el més probable perquè ja no guarden les pel·lícules més enllà d'un any, sabem que, per exemple, les pel·lícules de moltes de les majors, com Universal, com Columbia, com la Paramount, com la Disney, els drets estan gestionats per una empresa que està a Escòcia que es diu Park Circus, i moltes vegades també tenen materials. Per tant, ja és un camí fet. Altres vegades, doncs, tens que indagar una mica més, ja t'he dit, i a vegades una mica que no coneguis de res, que no sigui de Can Major, o que pots trobar la productora qui l'ha feta, i potser té una pàgina web, aquesta productora, i per tant pots contactar-la.
I en quina antelació treballeu? És a dir, quan heu de... Perquè clar, pel que dius, hi ha pel·lícules que deuen ser molt fàcils de trobar i d'altres que deveu necessitar bastant més temps.
Sí, la veritat és que s'intenta treballar amb antelació de 2 o 3 mesos, com a mínim. Per exemple, jo en aquests últims anys, com que a més he estat treballant en reducció de jornada perquè estava prejubilada, m'he ocupat dels cicles de llarga, més extensos, tipus Per amor a les arts, Aula de cinema, que són cicles en els quals te donen la programació a l'estiu fins a l'altre estiu. Per tant, en aquest cas, doncs, esclar, les que són més immediates, si te donen la programació al juliol, són les d'octubre. Però fixa't, estem parlant de juliol, agost, setembre, tens 3 mesos. Però d'altres, les que van al maig o d'allòs, les pots trobar amb molts mesos d'antelació. Amb altres cicles anem més apurats i a vegades el timing ens va en contra, perquè clar, no tothom te contesta la rapidesa que tu necessitaries. També hi ha a vegades temes burocràtics, a vegades te trobes que te diuen, trobes la pel·lícula i te diuen que els drets no són d'ells però que tens que buscar més. I a vegades quan trobes els drets després te diuen que la pel·lícula no te la deixen perquè està bloquejada. Això ens ha passat dos vegades, amb els, per exemple, amb La nave va. La nave va s'ha previst diverses vegades aquests últims anys i mai ja s'ha pogut fer perquè la còpia s'ha trobat, és d'Itàlia, no hi ha cap problema, però els drets estan bloquejats. Estan bloquejats per l'empresa que ostenta els drets, la té bloquejada i no la deixa. I això implica un canvi de programació.
Quan parlem de que està bloquejada, a què ens referim? Que realment
pues
no vol...
A que l'empresa que té els drets, per alguna raó, no vol que es vegi, potser perquè està preparant una restauració, potser perquè hi ha un litigi oficial amb la pel·lícula, amb una altra empresa, i tenen un litigi judicial, vull dir, no, tampoc te donen les raons, te diuen, no, aquesta pel·lícula no donem permís per exhibir-la. Moltes vegades la causa és això que diuen que està en restauració. I per tant, fins que no estigui... Però moltes vegades, per exemple, a La nave va no tenim cap causa, perquè jo no he vist que la pel·lícula hagi sortit restaurada en lloc, però no te l'ha deixat. I l'hem demanada dues vegades a mans diferents, vull dir que i el bloqueig continua. Per tant, no sé si és que tenen un problema judicial o algú implicat en la pel·lícula per contracte té exigit que no s'exhibeixi la pel·lícula durant, vés a saber, les causes, no? I llavors, treballem així, amb aquesta antelació, a vegades anem apurats, i no me'n recordo ara que t'estava...
No, sí, m'estaves explicant això dels camins que bueno, porten no,
a vegades, per exemple, és tan fàcil com te dic, a internet te pot sortir, aquesta pel·lícula es va exhibir al Festival de Locarno. Bueno, doncs tu contactes, entres a la web de Locarno que potser te posa la procedència o contactes amb el festival o el que sigui i a vegades te dius, escolta, vosaltres vau fer aquesta pel·lícula, em pots donar datos i generalment t'atenen, perquè nosaltres també rebem aquest tipus de consultes, entens? De dir, heu vist que vosaltres vau fer aquesta pel·lícula el 2018, em pots ajudar? O sigui, hi ha un toma i daca d'ajudar-nos. Llavors, bueno, és això. A vegades tens sort i drets i còpia van per la mateixa banda i a vegades no. I també a vegades ens hem trobat que hi ha pel·lícules que millor poden tenir més de dues persones o empreses que ostentin els drets. Això vol dir que cada un és una negociació diferent. Allò vol dir també despesa perquè generalment volen cobrar tothom.
Ah. I a banda de bloquejar els drets, us heu trobat alguna vegada en què alguna pel·lícula no l'hagueu trobat?
Per sí, exemple? Mira, és que hi ha pel·lícules que estan que són gairebé impossibles. Mira, aquesta temporada hem tingut un cas. Es volia fer Porgy and Bess amb el cicle de Per amor a les arts. Jo quan vaig veure el títol ja li vaig dir a la Marina, Marina, no la trobarem, perquè aquesta pel·lícula porta molts anys que està, no sé si bloquejada, perduda o algun problema té, però perquè no es troba, i és més, jo i li vaig passar perquè vaig consultar a arxius americans perquè me diguessin i ens diuen no, i vaig passar els emails d'informació, o sigui, és impossible. Tierra de Faraones és una altra d'aquestes còpies que jo malauradament i això que la fan sempre per la tele, perquè Porgy and Bess sí que no es veu per enlloc la pel·lícula, però Tierra de Faraones sí, i en canvi no aconseguí que m'enviessin bons materials per ser projectats en una pantalla gran, mai ho he aconseguit. Entens? Vull dir, és una frustració. I et dic, i material hi ha, perquè jo aquesta pel·lícula la fan cada dos per tres, l'estic veient per la tele, amb un canal o altre.
Bueno, sí, i no se saben les causes. És a dir,
exacte, vull dir, en aquest cas no, però per exemple, jo tinc emails, vaig trobar fa poc buscant per aquesta d'allòs, tinc un email de no sé quin arxiu americà que em deia, que era una... En Tierra de Faraones diu, sí, és molt difícil, potser els negatius estan fets malbé. També a vegades, sobretot els arxius, com la UCLA, com el British, com la Library of Congress, que són institucions en les que treballem molt, a vegades poden tenir unes còpies de preservació que sí, són úniques, que si són molt antigues i estan delicades, tampoc les poden deixar així com així. Imagina't una pel·lícula que vingui travessant l'Atlàntic i d'allòs. Per tant, ells també tenen molta precaució a l'hora de moure materials. Però, per exemple, en Tierra de Faraones mai m'han dit que tinguessin una còpia allà i que no la poden deixar. És que no tenien còpies, saps? I clar, o Porgy and Bess, ja t'ho dic. Porgy and Bess, t'he de dir que fa... Jo vaig estar col·laborant durant uns anys amb el Festival de Sitges, també amb temes de programació, i es va fer un cicle dedicat a 70 mil·límetres, que aquest cicle el vaig portar jo, i vam fer Porgy and Bess, però era una còpia que no me'n recordo les circumstàncies quan la vaig trobar, la tenia un col·leccionista alemany, la còpia estava infecta de color, perquè aquest és un altre problema. Pots trobar còpies en 35 que després te venen aquí i estan magentes, estan horribles, o sigui, no tenen color.
Perquè quan us arriba una còpia, no sabeu, no té com un partes, allò de dir,
sí.
Surten les condicions...
Generalment, sobretot els arxius que són seriosos, ja te diuen, aquesta còpia està... Jo, a més, sempre és una consulta. Tens còpies, estan en bones condicions, i ja te diuen, sí, està... A vegades te diuen el grau, i tu més o menys, clar, si tenen de 1 a 5 i te diuen que està 2, de 5, doncs és bé. Si te diuen que està 4 o està 5, tu mateixa ja li dius no la volem, no? Però el problema principal que hi ha amb les còpies, sobretot en còpies que a més no tenen per què tenir dècades, perquè el color, sobretot el color que es va fer servir en el cinema de finals dels anys 60 i 70 i d'allò, s'ha degradat molt més ràpid que el cinema dels anys 40 i 50. El Technicolor, que era d'aquella època, ha aguantat molt millor que no les còpies posteriors, que saben fer amb altres processos de revelat, que era molt més econòmic, però que a la llarga s'ha demostrat molt més dolent, perquè ens hem trobat a vegades còpies que les veus i totes són marronoses. Clar, la gent diu, però què és això? Clar, a vegades no t'ho diuen que estan tan malament, i a lo millor pots tenir el suport, està estupendo, però després la poses i el color s'ha perdut, no? Llavors, amb això, i ens podem trobar amb així, per exemple, el que t'estava explicant de Porgy and Bess, aquest senyor va venir d'Alemanya amb la seva còpia de 70 minuts, una còpia infecta, i fins i tot ell va tenir que estar tota la projecció amb una lenta de vidre damunt del projector per dissimular una mica el color. Aquesta còpia, ja et dic, primer que eren 70 i per tant ni tan sols intentes buscar-la perquè aquí no podem projectar 70, però és que era infecta, vull dir, ja t'he dit, no hi ha còpies per ara, no hi ha, i a més és una pel·lícula que no està editada en DVD ni res, vull dir, algun problema té molt fort, que no sé si vindrà per els hereus de Gershwin, que no van quedar contents amb la pel·lícula, jo què sé, però no es pot veure, i a vegades doncs, ens trobem això, i sí. És molt maco aquest món, a mi m'agrada, i sempre quan trobes alguna cosa, doncs és com allò, quan trobes una trufeta, no?
Sí, com un tresor, no?
Un tresor. Ara, com que també hi ha moltes coses digitals, doncs moltes vegades ja és que pràcticament no treballem tant en còpies en 35. Ara se treballa més amb arxius digitals, amb el que els diu el DCP, que això, doncs, bueno, a vegades a mi m'ha arribat una pel·lícula a través d'un mail, amb un enllaç, i la tens que enviar als companys de cabina i dir, mira, aquí està aquesta pel·lícula, descarregueu-la i ja ens direu com està. I te diuen, doncs està bé, o el que sigui, vull dir, que la tecnologia ajuda, però a mi això em deprimeix una mica, jo què vols que et digui?
Prefereixes els formats.
Les jaunes i tot això, m'agrada molt més el 35, el 16, que a més són formats que jo entenc més. A mi m'arriben coses per e-mail que me diuen, tenim aquesta pel·lícula amb un HP 264, un ProRes, un JPG, jo què sé, jo no sé ni el que m'estan dient, sempre tinc que estar preguntant si això és correcte, generalment sí, perquè tenim un quadre de coses, però vull dir, a mi tot això me sona una mica ja xino. Jo sóc d'una altra època.
I amb tots aquests anys m'imagino que també el que has anat d'alguna manera recollint és algunes anècdotes. No suposo que tens, com tothom, experiències bones i dolentes, però explica'ns algun moment que recordis que t'hagi marcat, no sé, ja sigui per bé o per malament, la teva feina, no?
Bueno, a veure, tinc records. Per exemple, jo, més que anècdotes, per exemple, jo estic supersatisfeta d'una iniciativa meva que vaig fer, a més, l'any 95, quan vaig entrar al 94, i jo soc molt teatrera, i el 95 es va estrenar a Barcelona al teatre el Sweeney Todd, el barber diabòlic de Fleet Street, el poliorama, que va ser un gran èxit, i jo li vaig dir al Ramon, escolta, Ramon, tindríem que fer un cicle a Sondheim, i me diu, bueno, va, tu treballa, a veure el que trobes, pensant, allò. Bueno, vaig trobar la tira de coses. I, per exemple, una cosa que em va fer molta il·lusió, perquè me vaig trobar molt, pràcticament vaig poder representar, i me faltava Gypsy, que és una pel·lícula de la qual ell havia fet les lletres del musical, no era la música seva. I aquesta pel·lícula que és de la Warner, llavors a la Warner havia una noia estupenda que ja es va jubilar també fa anys, que es deia Julia Yagüe, que cada vegada que la trucava era una conversa perquè era molt cinèfila. Y le vais a decir, oye, Julia, yo quiero hacer Gypsy, ¿me la tienes? Es que no hay copia. Bueno, digo, no te preocupes, yo comenzaré a remenar. Y al cap d'unes setmanes me truca y me diu, oye, la he encontrado en Amsterdam. I sí, va arribar una còpia plena de pols, així, amb unes jaunes americanes i això, però és una satisfacció, entens? Vull dir. I després, amb la mateixa Warner, que aquesta també és una anècdota divertida, quan vam preparar el cicle Clint Eastwood, que va ser un estiu, no em preguntis l'any perquè no me'n recordo d'aquest any, però bueno, ja deu fer per almenys 20 anys o així, no? Encara estava el Ramon també. Ell va fer una selecció de títols en els quals no estava tota la seva filmografia com a actor-director perquè era molt extensa, però sí que es va posar, eren ben bé 20 i pico de títols, i resulta que ell tenia una primera etapa al Clint Eastwood amb la Universal, i aquestes van ser fàcils, fins i tot les caducades, perquè la Universal va guardar còpies o les va facilitar. Tenien totes les últimes que la guarden, perquè llavors les pel·lícules aguantaven doncs, 5 o 6 anys així, llavors, i la guarden les tenia aquí. Però havia tot un bloc del mig que agafava pel·lícules com Bert o Los Puentes de Madison o algo així, no me'n recordo, bueno, insignificatives, que la Warner tenia les còpies a Madrid, però com que estaven caducades, ens va dir que necessitaven el permís de la Malpaso, que és la productora de Clint Eastwood. I llavors, a més, fixa't, estic parlant, és que diu, vaig aconseguir el fax de l'Amb el Passo a través d'un anuari de la biblioteca, vaig enviar un fax, dient, miri, a qui pugui interessar, som de la Filmoteca de Catalunya, volem fer aquest cicle Clint Eastwood, ja que hem contactat amb la Warner a Madrid, que volem fer aquestes pel·lícules que estan a Madrid però que necessiten el permís de la seva productora, que ens ho poden enviar. I no contestaven, no contestaven. I jo, cada 15 dies, anava enviant una reclamació, per favor, pots contestar aquest fax? I així, parlava amb la Warner, oi, que no me contesten, que no me contesten, i clar, anaven passant les setmanes, allò, deia, s'acostava i deia, i al final li dic, oi, Julià, dic, tenim que fer alguna cosa, perquè el que no pot ser és que tinguem un cicle amb la primera etapa bona representada, l'última també, i entre mitges i aquest forat, diran, què passa, quina merda de cicles d'aquest, no? I diu, sí, sí, diu, bueno, déjame que voy a hablar con mi jefe. Llavors va parlar amb el jefe i va trucar al cap d'uns dies i diu, mira, el meu cap ha dit que efectivament que això no pot ser, per tant, ell assumeix la responsabilitat de que feu aquestes còpies, us les deixarem sense cap problema. Diu, però tu vas insistint en l'Amb el Passo. I jo, doncs, vaig anar, sapiguent que tenia aquesta garantia, vaig anar insistint en l'Amb el Passo, i al cap de 3 setmanes, o un mes, me truca una altra dona, la Júlia, diu, oye, que ya tenemos el permiso, diu, hemos recibido un aviso, t'ho dic en castellà perquè más o menos m'ho decidiu, hemos recibido un aviso de la Guardia de Los Ángeles que los de Malpaso les han dicho, pero ¿qué coño está pasando? Perdón, ¿qué está pasando con estos faxes que llegan de no sé qué loca de Barcelona que quiere hacer? Oye, que sí, que no hay problema. No? I bueno, es va ser aquestes coses així.
Sí, llavors es va aconseguir...
Sí, o sigui, es va aconseguir, diguéssim, amb tots els ets i tots els uts. O sigui, ja teníem el permís sota mà, però va dir que sí, que es podia fer allò, perquè, esclar, és que és el que t'he dit, que te trobes així i... Després, una altra cosa de la que jo també me sento molt orgullosa és que la Filmoteca de Catalunya va ser la primera institució de tot l'estat espanyol, no puc dir d'Europa perquè no m'atrevo tanto, però l'estat espanyol segur, que vam projectar la còpia íntegra de The Shining, El resplendor, de Kubrick. Perquè Kubrick va fer un muntatge per als Estats Units quan la va estrenar, que durava unes 2 hores 20, però quan la pel·lícula va arribar a Europa només durava 2 hores, i era una retallada feta per al propi Kubrick, i que, a més, va bloquejar que aquesta còpia americana es veiés a Europa. I, per tant, a Europa sempre es veia, i fins i tot a televisió moltes vegades encara la fan, de 2 hores. Llavors, després de la mort de Kubrick, jo vaig contactar, això ja va ser, vaig contactar amb l'empresa que llavors, ja que no era aquesta que t'he dit abans de Park Circus, era una altra que es deia Hollywood Classics, que ja ha desaparegut, que també tenia una noia molt amable, que era la Melanie Tepp, i jo li vaig dir, jo sense dir-li res, que jo sabia que la pel·lícula Kubrick no volia que es veiés, jo li vaig dir, oi, escolta, què t'assembla si podem fer The Shining, la seva versió íntegra de 2 hores 20, així, i la noia, que no, d'allò, diu, ah, ja t'ho miro, i em va contestar que sí. I llavors es va fer tot això, vam programar, vam fer 3 projeccions a l'Aquitània, això va ser l'any 2000, o sigui que Kubrick va morir en 1999, vam fer 3 llenazos a l'Aquitània, i després jo vaig coincidir, a l'any següent vaig coincidir amb aquesta noia que vaig anar a Berlín, al Festival de Berlín, perquè li van fer també, van passar una còpia de 2001, restaurada, i vaig anar-hi a veure-la així, i ella anava, perquè anava al mercat del film que es fa al festival, i vaig quedar amb ella. Llavors, oi, diu, saps que sembla ser que The Shining no es podia exhibir? Així es dic, ah, dic, com que jo t'ho vaig demanar, i em vas dir que sí, jo pensava que s'havia acabat el bloqueig. Després ha quedat ja ha quedat desbloquejat, perquè, per exemple, ara d'aquí, no sé, o l'han fet o la tenen que fer d'aquí 4 dies, el fenomen, i s'ha fet a Sitges i així, però nosaltres la vam fer primer. O sigui, l'any 2000... I, això,
i ara ja no es pot veure aquesta versió.
Sí, sí, no, ara sí, ja et dic, ara, per exemple, ja et dic, no sé si és... a un d'aquests dies o s'ha fet o està a punt de fer-se, per exemple, el fenomen. El Festival de Sitges també l'han feta, perquè l'any passat va venir el John Harlan i la van fer, i s'ha fet més vegades, eh? Vull dir, però en principi nosaltres vam ser els primers, això és important. Eh? Ja et dic, va ser l'any 2000, puges els programes i està. I a més, jo vaig anar als 3 passes, més que res, i va ser
un èxit total.
Un èxit de, bueno, havia gent que se sentava fins i tot al passadís, perquè estaven a la primera fila i no, tenia que anar a l'acomodador, bueno, a un responsable, no, aquí no us podeu seure. Allà a l'Aquitània també, quan va venir el Pedro Almodóvar, allò semblava l'apocalipsis, perquè se va omplir la sala, clar, tu tens un aforament limitat, vull dir, i clar, bueno, moltíssima gent es va quedar al carrer, vam tenir que posar un sistema de seguretat, la gent aporreant allà a les portes de vidre, queremos entrar, queremos ver a Pedro, i que ens trencaran les portes de vidre, però, i a més va ser molt ingeniós també, perquè Pedro Almodóvar, sobretot en aquella època que encara estava així, doncs era molt graciós i tenia, bueno, sempre ha tingut públic, vull dir, continua tenint èxit, no? Vull dir, pues, però ja dic, hi havia una pila de fans desbocados i algunes persones que em coneixien, Joana, deixa'm entrar, dic, però si jo no puc fer res, que està, dic, quan, em dic, si la gent marxa, perquè es va fer un col·loqui, i algunes persones no es van quedar tot el col·loqui. Llavors el que vam fer és, si se buidaven dos butaques, fèiem entrar dos, però no podíem fer altres coses, tenies que respectar l'aforament, no? Vull dir que... però va ser antològic també, va ser... i es va fer una... totes les noies de la Filmo ens vam fer una foto amb ell, teníem la foto per allà, les xiques de la Filmo, i això era... I de quina... Almodóvar, es posa,
sí. I de quin any estem parlant?
Ai, és que tindria que haver buscat els anys, això. Això era l'Aquitània, per tant, tenint en compte que aquí ja portem més de 10 anys, pues, tira milles, és així, sí. Deu ser, potser faré ja 18 anys o així, perquè, a més, era un Almodóvar que ja era molt famós, però vull dir, clar, potser encara no havia fet algunes de les seves obres majores, no? Però bueno, però va ser un gran èxit així. En quant a coses, diguéssim, una mica més desagradables, però això vaig a la Filmoteca, a l'Aquitània, també ens va venir una vegada el director italià Francesco Maselli, que li vam fer un cicle, i resulta que quan vam passar la... Quan va, o sigui, les còpies no van ser controlades per Filmoteca, era un cicle que es feia en combinació amb l'Institut Italià, i bueno, i van venir, com qui diu, de Cinecittà cap a Barcelona, a l'Institut Italià, i l'Institut Italià aquí. Pues la pel·lícula estava l'home a la sala i no era la seva. Era una pel·lícula que tenia el mateix títol i no era... Me sembla que es deia Història d'amor, tindria que buscar-ho, però era el mateix títol, en blanc i negre, però no era la seva. O sigui, algú a Itàlia, a l'arxiu, va veure el títol, perquè era exactament el mateix títol, però no era la seva. I clar, tu t'imagina, Trágame tierra allà amb el director, s'ho va agafar amb bon humor a l'home, eh? La veritat,
bueno, millor, perquè clar...
Clar, vull dir, no va muntar cap número ni res, perquè tampoc, què vols fer? Pues, després vam aconseguir que vingués la còpia bona per un segon passe, però clar, ell estava allà aquell dia, no? I això, si vulguis que no, és una mica...
Bueno, probablement també per ell sigui una anècdota que deu recordar...
Sí, i en canvi, per exemple, un altre dia estàvem fent un cicle de pintura, i també tenien un convidat i una pel·lícula de pintura, que en aquest cas, nosaltres, un dels problemes que a vegades havien tingut en aquelles èpoques a la Filmoteca és que a vegades si no pagaves la pel·lícula amb antelació no te la deixaven. I llavors, com que administrativament la Generalitat té una maquinària que pot ser una mica complexa perquè nosaltres no deixem de formar part de la Generalitat, ara aquest problema també el tenim una miqueta, perquè només es fan pagos mensuals i si tens la factura molt apurada, que t'arriba molt tard i no, implica que a vegades escolta, m'hauràs que deixar la pel·lícula i s'apagarà el mes que ve i demanar favors i així, però bueno, generalment tot va bé. Pues aquesta vegada, en aquesta època, el que fèiem era que treballaven amb un agent de duanes que li deia, mira, recull aquesta pel·lícula que s'ha de pagar tant i després tu ens factures tot. La recollida era una solució que es va trobar a nivell administratiu que anava bé. Doncs bé, van anar a recollir la pel·lícula, espera't, no sé com va anar, que em va trucar el senyor, la pel·lícula no arribava, jo estava trucant a l'agència de transports, escolta, on està la pel·lícula? Sí, sí, està venint, no te preocupis que la recollim. Bueno, i el mateix dia de la projecció, a les 8 del matí, me truca el responsable de l'agència de transports i me diu que la pel·lícula ha anat a parar a Copenhague. I nosaltres, però si tenim un convidat avui, i no sé què, però, en fi... I jo dic, no hi ha manera de que vingui un transport urgent de Copenhague o alguna cosa. Clar, estem parlant també de fa 15 o 18 anys, estem a l'Aquitània. Jo la mateixa que ho miri. Bueno, la pel·lícula va arribar, saps per què? Perquè aquest home va agafar un avió, se'n va anar a Copenhague, va portar la pel·lícula com si fos equipatge de mà i va tornar. I a mi el que m'admira de tot això és que en un dia de fa 18 anys o així es pogués anar i tornar a Copenhague el mateix dia amb un avió, perquè no és com ara, que hi ha vols a tot arreu, el que sigui. Pues l'home, això sí, va arribar 5 minuts abans de començar la projecció i la pel·lícula no portava subtítols electrònics, perquè no havien tingut temps de fer-la, però la pel·lícula es va salvar. I l'home, això, jo, està arribat, i jo, el Ramon, però arriba, és que m'ha dit que sí, que ha anat a Copenhague a buscar-la, però esclar, els avions van com van, i no saps, pues no, va arribar, però 5 minuts abans, la pel·lícula sense subtítols. Era una pel·lícula de com es diu aquest director, el Jean-Marie Estreau, que, a més, jo la vaig trobar molt avorrida, per cert.
Què determina, de vegades, el preu, com si diguéssim, d'una pel·lícula? El fet de si hi ha de recórrer realment molts quilòmetres, de qui és la propietat?
No, a veure, no, el preu d'una pel·lícula, o sigui, te'l posa la distribuïdora. I hi ha distribuïdores amb les quals treballes molt i te tenen més o menys amb un preu fixa durant una temporada, i altres que a vegades pues, treballen molt poc, o sobretot quan són els que tenen els drets, que a vegades pues, bueno, tenen els drets, s'aprofiten pues, i te poden demanar perfectament 700, 800 euros, 1.000 euros per una projecció. Llavors tu has d'entrar allà i dir, escolta, això no ho podem pagar, som una institució cultural, i generalment aconsegueixes que baixin una mica el preu. Hi ha distribuïdores més mòdiques, estem parlant a vegades de 300, 400 euros, 500 per dos passis, vull dir, però tot depèn una mica, vull dir, no depèn de que estigui molt lluny, perquè clar, també, encara que la pel·lícula estigui a la Xina, el transport el pagues tu, O sigui, no el paga el projector, el productor, el distribuïdor, no te demana més preu perquè estigui a la Xina, sinó senzillament te demana el que considera que ha de demanar, que és més o menys oscil·la així, i després el transport pues, el pagues tu. Ara moltes coses també venen, tenim una cosa que es diu FTP, que és una plataforma que te poden descarregar ja les pel·lícules, la qualitat també és bona, per tant això t'estalvia amb el transport, saps? I a vegades el que també fem és que hi ha moltes còpies aquí a Espanya de gent que durant molts anys ha estat comprant molt cinema clàssic, antic, que les té subtitulades, no tenen els drets, i llavors el que fem és pagar els drets a qui té els drets, que pot ser aquesta companyia, per exemple, que te deia de Parc Circus, fer servir la còpia que està aquí, que ja està subtitulada, en la qual cosa també t'ahorres amb el cost del subtitulatge i amb el cost del transport de fer venir el material. Per tant, una cosa compensa l'altra. Hi ha de tot, i també hi ha, per exemple, la majoria de les filmoteques o no cobren res, sobretot si són membres de la FIAF, o cobren una cosa molt petita que pot ser 70 euros, 100 euros, a millor per no sé, moviment de magatzem o així, però la majoria no cobren, de filmoteques, d'arxius fílmics. Mm-hmm. Però vaja, el preu oscil·la, però... I s'han encarit, s'han encarit. Suposo que la vida va encarint
a tothom. La vida s'encareix. Has dit que ets molt cinèfil, que a banda de la filmoteca també fas moltes altres activitats, però sí que el que has hagut de fer és triar una pel·lícula amb la qual, d'alguna manera, acomiadar-te, no? És una pel·lícula que tu, d'alguna manera, és per tu molt, molt, molt important. Per què has escollit la que has escollit, que ara ens diràs quina és, i això, no? És realment la pel·lícula més important de la teva vida, o li tens un record especial?
A veure, jo podia haver escollit qualsevol pel·lícula, qualsevol musical, perquè sóc una fan boja del musical, sóc una fan boja de Kubrick, de Willy Wilder, d'Alfred Hitchcock, de John Ford, però he escollit Los 400 golpes de François Truffaut, que també és una pel·lícula molt important per mi. Per què? Bueno, primer perquè és una pel·lícula del meu any, 1959. Això ja diguéssim és la... Després, aquest any farà 40 anys que Truffaut va morir. Va morir a l'octubre del 1984 i per mi va ser un cop brutal perquè a més vaig tenir l'oportunitat de poder conèixer Truffaut personalment. I és una pel·lícula que a més, quan jo la vaig veure, pràcticament tenia l'edat que tenia. Quan la vaig veure per primera vegada, tenia l'edat que tenia Antoine Doinel, el personatge a la pel·lícula, i em va impactar molt. O sigui, jo en aquella època, estem parlant de 14 anys, jo no sabia qui era Truffaut, ni sabia el que era la Nouvelle Vague, ni res de tot això, no? I la vaig veure per televisió, que a més sense format, perquè és scope, i en aquella època la televisió les feien quadrades, i em va impactar molt, em vaig sentir molt commoguda per aquell personatge, aquell nen, que era entremaliat, però també era tendre, i llavors, doncs, no sé, se'm va quedar sempre amb mi, no? Després, amb el temps, doncs em vaig informar, Truffaut, vaig seguir veient la seva filmografia, ja t'he dit que vaig tenir l'oportunitat de poder-lo conèixer personalment, que això també va ser... I després va arribar el cop brutal de la seva mort, perquè ell només tenia 52 anys quan va morir, per tant, va ser un cop. I he pensat, doncs mira, dic, entre totes les moltíssimes pel·lícules que podria haver escollit, perquè hi ha moltíssimes que m'agraden, aquesta té aquest significat, i és, ja et dic, a més és una pel·lícula que ha envellit amb mi, 1959, per tant, fa 65 anys que hi és, i era també doncs, una mica fer un homenatge a Truffaut amb motiu d'aquest 40 aniversari que fa que no hi és. I a vegades penses, ostres, en 40 anys quantes pel·lícules haguéssim pogut veure encara de Truffaut? Perquè, esclar, si amb 52, només que hagués estat treballant fins als 80, i ell feia moltes més pel·lícules més regulars que no, per exemple, Kubrick, no? Que Kubrick, que va morir el 99, en 70, si hagués viscut fins ara, potser hagués fet 3 pel·lícules, però Truffaut no? I, clar, és molt trist, i per això he volgut fer aquest, diguéssim, petit homenatge personal amb una pel·lícula per mi entranyable.
Doncs és un tancament molt rodó doncs, a una feina i a una dedicació a això, a la filmoteca i al cinema, no?
Sí, sí, jo estic molt contenta i a més me'n vaig contenta i trista també perquè bueno, deixes una etapa que ha sigut importantíssima i a més he estat treballant en coses que m'han agradat. Però com que, per altra banda, no me desvincularé del tot de lo que seria el mundillo així, perquè jo estaré fent coses a la ràdio, sóc de Ripollet, i allà a Ripollet també hi ha una associació d'espectadors que també fa activitats culturals i jo també col·laboro fent coses de cinema. Ara s'ha muntat un cineclub, fem una sessió al mes només, és poqueta cosa, però també estic vinculada amb això. Per tant, vull dir, no me desenganxo totalment. I, a més, ara tindré més temps per poder... Doncs, m'agrada molt viatjar, potser podré viatjar més, encara que no me queixo, que viatjo bastant, i anar més tranquil·lament al cinema i així, perquè seguiré anant. Jo vaig al cinema 3 o 4 cops a la setmana, i al teatre també. Vull dir, tot això ho continuaré a fer i ja no tindràs aquella pressió de l'horari laboral, el que sigui, bueno, són, totes les hores seran per mi, me les gestionaré jo com vulgui i seguiré fent aquestes activitats al meu poble, bàsicament.
I suposo que de tant en tant passaràs per aquí per veure
sí,
alguna
pel·lícula. Sí, de tant en tant
no?
passaré i, a més, espero potser ser més espectadora encara de la Filmoteca, perquè últimament... No, mira, quan estava a l'Aquitània i nosaltres treballàvem allà al centre de Santa Mònica, anava molt més a la Filmoteca d'espectadora que ara que la tinc aquí baix. No sé, potser perquè també en aquests últims anys també ha passat que amb la pandèmia hem fet més teletreball i això, i a vegades, com que sóc de Ripollet, però jo sempre, tota la vida he estat a Ripollet i tota la vida he vingut aquí a veure el cinema i això, no he tingut cap problema per desplaçar-me. Però no sé, i ara potser diré, pues mira, he estat venint a veure diversos Viscontis, que són una meravella, per exemple, el Cato Pardo, una preciositat, vull dir, però bueno, potser sí que vindré més a la Filmoteca i, evidentment, de tant en tant vindré a donar la turra als companys de dalt, que els estimo molt i estimo la agraïda, i he pres molt, també volia dir-ho de molta gent que ha passat que ja no hi és i dels que també estan ara, vull dir, han sigut generalment molt macos sempre i jo espero pues, que també hagi sigut una bona companya per ells, però almenys ho he intentat.
Doncs moltes gràcies, Ona. Seguirem trobant aquí, segurament, a les sales de la Filmoteca i moltes gràcies, doncs, això, per la feina, pel temps que ens has dedicat.
Gràcies també a vosaltres i per l'atenció que em presteu. Avui és un dia molt intens.